Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV. Avui som dimarts 10 d'abril de 2012. El desplegament de la fibra òptica al municipi de l'Ametlla de Mar ha encetat la seva fase decisiva amb la constitució de la Cala Fibra, l'empresa encarregada de desenvolupar tot el projecte, el qual ja ha estat presentat a l'Ajuntament. La Cala Fibra farà possible el proveïment dels serveis de telecomunicacions canalitzats per fibra òptica ja coneguts, és a dir, telefonia, videotelefonia, teleconferència i telefonia IP, a més d'accés a internet simètricament a 20 megabytes de pujada i baixada i l'accés a una graella de més de 90 canals de televisió gratuïts i de pagament, a més de la Cala RTV, serveis que oferiran als usuaris un 20% més econòmics que als operadors convencionals. La distribució d'aquest servei que s'oferirà a cases unifamiliars, blocs i empreses, tot i que en l'àmbit empresarial i industrial les prestacions del servei encara podran ser tecnològicament més importants, arribant a oferir velocitats de 50 megabytes. Un dels factors determinants del servei és la velocitat de navegació i la simetria, i l'altre, els preus, amb quotes de 36 euros per a l'accés a internet, 42 euros si hi sumen la telefonia fixa i 48 euros per l'anomenat triple play amb accés a internet, telefonia i graella de canals de televisió amb la possibilitat d'oferir canals de pagament o de futbol que incrementarien el preu lleugerament. A més, s'està estudiant la possibilitat d'oferir un servei d'intercomunicació local que, per un preu marginal de 3 o 4 euros, permetria la comunicació a 100 megabytes a qualsevol usuari local. A mesos vista, la Cala Fibra també està treballant amb la possibilitat d'oferir serveis de teleassistència per a gent gran i persones amb dependència. Cal recordar que aquest és un projecte impulsat per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, però d'iniciativa privada, i per tant no implica cap despesa per a les arques municipals. El servei serà finançat amb les quotes dels futurs clients, els quals tampoc hauran d'abonar cap quota inicial d'alta ni d'instal·lació a l'exterior de la llar, ni tampoc a l'interior. El plantejament de la Cala Fibra és que els primers clients puguin tenir accés als serveis abans d'acabar el mes de maig. Escoltem Carles Boc, director tècnic del projecte.
Nosaltres de moment estem complint totes les previsions i anem sobre el calendari previst. Llavors, els nostres objectius són durant el mes d'abril i principis de maig començar tota la fase de desplegament de cablejat i de capçalera de xarxa, i a mitjans de maig o finals de maig començar ja a connectar clients per complir amb tots els compromisos que vàrem indicar de tenir el servei operatiu abans de l'estiu.
La instal·lació s'efectuarà en diverses fases per tal de facilitar l'accés immediat dels clients. La primera fase cobrirà la major part del casc urbà i la zona del casc antic, és a dir, des del límit al nord del municipi fins al carrer Palamós, mentre que la segona fase ja abraçarà tota la zona nova fins a Ribesaltes, segona fase, tota la zona de la Rambleta i els edificis municipals. En una tercera fase es cobririen les urbanitzacions i zones apartades, tot i que en aquest cas el servei que s'oferirà serà una connexió sense fils, que no serà igual que el que s'ofereix al casc urbà, però que sí millorarà el servei del que poden gaudir actualment els veïns d'aquestes zones. La instal·lació de fibra òptica proporcionarà suport continu per a futures tecnologies i aplicacions, essent compatibles amb els principals estàndards de la indústria i, per tant, poden suportar fàcilment les diferents tecnologies alternatives. Els veïns del municipi rebran properament informació a les seves llars de les diverses possibilitats que oferirà el servei, així com dels preus i les condicions de connexió, tot i que els comercials de l'empresa passaran per cadascuna de les cases a informar i contractar serveis. El desplegament de la fibra òptica al municipi suposarà una inversió inicial per part de la Cala Fibra de 463.000 euros. gerra d'aigua freda a l'Aldea. Les interminables obres de la variant de la Nacional 340 no s'acabaran al primer semestre de l'any 2013, segons l'últim calendari de l'obra previst. El Ministeri de Foment ha incorporat en els pressupostos generals de l'Estat una partida de 9,07 milions d'euros per continuar les obres en marxa aquest any 2012, però ha projectat la inversió restant en els dos propers anys, el 2013 i el 14, en què destinarà prop de 5 milions d'euros en cadascun dels dos exercicis. D'aquesta manera, l'obra que l'anterior ministre de Foment, José Blanco, va assegurar que finalitzaria a mitjans del 2012, s'allargarà durant dos anys més, si no sorgeixen nous entrebancs. Cal recordar que l'obra es va aturar quan s'havia executat prop del 45% dels treballs al mes de juny del 2010 i no es van reiniciar fins al mes de novembre del 2011. L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, es va mostrar ahir molt sorprès i dolgut per la previsió de Foment i va anunciar una immediata ronda de trucades amb els encarregats de l'obra, responsables polítics i del Ministeri per confirmar el nou calendari i reclamar, si és el cas, l'acceleració dels treballs perquè finalitzin l'any vinent. Si es confirma, és una molt mala notícia que no pot satisfer cap de les maneres les aspiracions del municipi de l'Aldea, que és el de posar fi com més aviat millor a aquest malson. El nucli urbà de l'Aldea sofreix un insuportable trànsit diari de 15.000 vehicles, molts d'ells vehicles pesants. El trànsit col·lapsa la població durant molt bona part del dia i provoca nombrosos accidents, alguns d'ells recents, quan una noia es va trencar un peu i una segona va patir una ferida a la cama. No passen més coses perquè Déu no vol, diu l'alcalde. Andreu no va voler entrar en conflicte amb l'executiu central, però va reclamar compassió per accelerar una obra que va ser adjudicada a l'any 2008. Els rasquerans majors d'edat i empadronats al municipi disposen avui de 12 hores entre les 9 del matí i les 9 de la nit per participar en la consulta sobre la plantació de cànnabis en una única mesa electoral situada al centre cívic. Els grups polítics municipals podran designar dos representants perquè puguin assistir a tot el procés, així com un representant de les associacions locals que ho desitgin. El vot també es pot delegar. La pregunta que han de respondre és si estan d'acord o no amb el pla anticrisi aprovat pel consistori el 29 de febrer passat i que inclou com a principal mesura de finançament la cessió d'una finca del Banc de Terres Municipal per al conreu de cànnabis a càrrec de l'Associació Barcelonesa Cannàbica d'Autoconsum. Per fer-ho tindran una papereta on podran marcar les opcions sí o no. No es tindran en compte els fulls on no hi hagi marcada cap opció o els que tinguin altres grafismes. Tots ells seran considerats invàlids i no computaran a l'hora de calcular l'opinió expressada. L'equip de govern de l'Ajuntament de Rasquera ha demanat un suport majoritari per seguir endavant. Caldrà el 70% dels vots a favor. En cas contrari, ells dimitiran en bloc. El Consell de Seguretat Nuclear adverteix a Escou per no haver notificat una maniobra imprevista. Segons consta en l'últim acte del ple del Consell de Seguretat Nuclear celebrada el 21 de març passat, la proposta d'advertència va ser presentada per la Direcció Tècnica de Seguretat Nuclear, tot entenent que s'havia incomplert la instrucció per la qual s'estableixen els criteris de notificació de successos al Consell de Seguretat Nuclear. L'incident va tenir lloc el 14 d'abril del 2011, quan es va produir una arrencada manual no programada del sistema de ventilació d'emergència de l'edifici auxiliar per evacuar els fums procedents d'un conat d'incendi en un panell de control. Aquest procediment no va ser notificat al Consell de Seguretat. Ara bé, una de les instruccions del Consell estableix que les centrals nuclears han de notificar qualsevol actuació manual o automàtica d'un sistema quan el sistema actua en la modalitat de sistema d'emergència que resulti d'actuacions no planificades prèviament i incloses en els procediments de la central, segons assegura l'acte del ple. Encara que la Direcció Tècnica de Seguretat Nuclear assenyala que la conducta del titular d'ESCO 1 constitueix una desviació menor, de la qual no s'ha derivat cap dany per a les persones i al medi ambient, proposa advertir al titular d'aquesta central nuclear. Així mateix, suggereix com a mesures correctores que el titular d'ESCO 1 revisi el procediment de notificacions, doni formació als responsables d'efectuar-les i que el termini de 3 mesos remeti al Consell de Seguretat Nuclear el procediment revisat, així com la justificació que s'ha impartit d'aquesta formació. El Comitè de Revisió d'Expedients Sancionadors va analitzar el 31 de març passat aquesta proposta i, finalment, el ple del Consell de Seguretat Nuclear ha acordat advertir al titular d'ESCO 1 i establir les mesures correctores proposades per la DCN. El ple va prendre l'acord per unanimitat. Prop d'un centenar de persones, la gran majoria veïns de l'Ampolla, es van convocar ahir al migdia a la platja de l'arquitecte del municipi per reivindicar la preservació d'aquesta platja i la dels Pinets, amenaçades per l'ampliació del port esportiu. Convocats per l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Ampolla, els concentrats van escoltar les raons dels convocants, que van editar un opuscle i per mostrar també la seva oposició, i van prendre un vermut a peu de platja, aprofitant la magnífica temperatura. L'associació ha presentat més d'un miler d'al·legacions al Pla Especial del Port del municipi, aprovat el mes de novembre del 2011, i que preveu l'ampliació de la infraestructura esportiva amb 270 nous amarradors que se sumarien als 432 existents. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 15 milions d'euros i l'equip de govern de CiU treballa per tirar-lo endavant amb la inversió del sector privat. La portaveu de l'associació, Mercedes Múria, va defensar que l'ampliació del port és una obra innecessària i econòmicament inviable. També va argumentar que l'actual port esportiu disposa d'un 20% d'amarratges lliures de la seva capacitat total, raó per la qual l'ampliació seria innecessària i evitaria la destrucció de 2 platges històriques, l'Arquitecte i els Pinets. Múria va recordar la històrica tradició d'anar a prendre els banys a les platges urbanes de l'Ampolla, un actiu turístic que, segons ella, diu podria desaparèixer. Creuen que aquest projecte és una aberració i lluitaran per evitar-lo. L'Ajuntament de l'Ampolla, per la seva part, defensa l'ampliació i afirma que compta amb un ampli consens social. Així recorden que l'ampliació era una de les principals apostes del programa electoral de CiU, que va obtenir majoria absoluta a les últimes eleccions municipals. L'Associació de Veïns està en espera de rebre la proposta del govern local al miler llarg d'al·legacions presentades. El procés de presentació de candidatures de les Terres de l'Ebre perquè siguin declarades reserva de la biosfera ja ha culminat. Durant més de 2 anys s'ha preparat la documentació tècnica i s'han fet múltiples reunions amb els agents socioeconòmics per difondre la projecció internacional que suposarà per al territori. El Ministeri de Medi Ambient ja ha traslladat la proposta al Comitè Internacional del programa Home i Biosfera de la UNESCO i que al mes de juny vinent decidirà si l'aprova o no. Creuen que aconseguiran la declaració de reserva de la biosfera, que serà un instrument perquè els grans valors que tenim, tant turístics com agrícoles i culturals i patrimonials, contribueixen a la diversificació econòmica, ha dit el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. La candidatura d'Ebre Biosfera és un dels projectes que va impulsar el govern tripartit a les Terres de l'Ebre i que CiU ha continuat. Hi van haver, però, unes petites modificacions sense rellevància. A Catalunya, ara per ara, només el Parc Natural del Montseny és reserva de la biosfera. En el cas de l'Ebre, la candidatura inclou les 4 comarques i diferencia una zona del nucli de 73.530 hectàrees, una zona tapó de 79.297 i una zona exterior de 216.072 hectàrees. La zona del nucli inclou els dos parcs naturals del Delta i els ports, el Peny de la Serra de Cardó i la zona marítima protegida. Aquesta zona de màxima protecció queda envoltada per la zona tampó, on es poden desenvolupar activitats econòmiques que siguin compatibles amb els objectius de conservació. Finalment, la zona exterior no suposa cap restricció. De fet, el govern ha insistit molt durant tot el procés en el fet que la declaració de reserva de la biosfera no implicarà més limitacions. La reserva contribuirà a la diversificació econòmica de les Terres de l'Ebre, actuarà com a vehicle de cohesió social i territorial, i els productes i serveis del territori es diferenciaran dels seus competidors en el mercat global, ha manifestat el conseller d'Agricultura Josep Maria Peregrí. En aquest sentit, el sector agrícola i turístic són els que es poden beneficiar més d'aquesta declaració. No es tracta de rebre més ajuts directes, però la projecció internacional en pot fer créixer el nombre. Fins al 18 d'abril, la proposta del govern s'exposarà públicament i s'hi poden fer al·legacions. Hem arribat ja al final del nostre informatiu d'avui dimarts. Anem, però, a fer el repàs als titulars de les notícies que avui hem parlat. Ja s'ha constituït la Cala Fibra, l'empresa que desplegarà la fibra òptica a l'Ametlla de Mar. Foment acabarà la variant de l'Aldea el 2014, un any més tard del previst. Rasquera celebra avui la consulta sobre el cànnabis. El Consell de Seguretat Nuclear adverteix a Escou per no haver notificat una maniobra imprevista. Els fets van succeir durant un incident el 14 d'abril de 2011. Els veïns de l'Ampolla prenen un vermut per defensar les platges. S'oposen a l'ampliació del port esportiu que podria fer desaparèixer dos platges del municipi, l'Arquitecte i els Pinets. I recte final perquè l'Ebre sigui una reserva de la biosfera. La Generalitat publica la proposta perquè les quatre comarques ebrenques siguin reconegudes per part de la UNESCO. El comitè d'experts es pronunciarà a París el pròxim mes de juny. És tot. Un dia més us hem estat acompanyant Fini Lleó i Inma Brull. Que passeu un bon dimarts.